Els pagesos avisen que si no plou, serà complicat trobar fruita als mercats aquest estiu. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La sequera afecta molts sectors, hem anat parlant al llarg de la setmana en aquest programa, però és que avui qui ha alçat la veu han sigut els pagesos de Lleida, que alerten que la falta d'aigua els impedeix mantenir en condicions els seus conreus i que si no cau ni una gota d'aquí a l'estiu serà molt complicat que aquest any puguem trobar pomes i peres als mercats catalans. L'avís l'ha fet des de Unió de Pagesos a través dels micròfons de Ràdio Estel.
I clar, la poma de Lleida, la pera de Lleida, pues, bueno, tothom la coneix i a la millor pues, aquest any no podrem abastir els mercats.
Eren les paraules del responsable de regadius d'aquest sindicat, Jaume Pedrós, que ha insistit que la sequera és una qüestió d'estat i per això ha demanat al govern espanyol que es declari com a zona catastròfica els camps afectats perquè d'aquesta manera els pagesos puguin rebre alguna ajuda per poder continuar i tirar endavant. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Una sequera que afecta de ple al Canal d'Urgell, que dimarts de la setmana vinent haurà de tancar el rec de 50.000 hectàrees agrícoles de les 70.000 de cultius que abasteix.
Una situació que el territori no havia viscut mai i per això ja estan treballant en nous cultius que no necessiten tanta aigua. Des de la comunitat de regants dels Canals d'Urgell, també en declaracions aquí a Ràdio Estel, han detallat que, tot i que hi hagués una tongada de pluges importants, una part de les pèrdues de cultius serien de totes maneres irreversibles.
I amb tota aquesta situació, la consellera d'Acció Climàtica de Catalunya, Teresa Jordà, s'ha compromès a assumir el 60% de la despesa de la modernització del Canal d'Urgell, amb la condició que el Ministeri d'Agricultura es faci càrrec del 40% restant. La consellera, atenció, també ha carregat contra la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, assegurant que no està prou valenta a l'hora de gestionar la sequera.
I és que aquest divendres la comunitat de regants del Delta de l'Ebre també han optat per distribuir de forma intermitent al llarg del temps l'aigua del rec disponible, la meitat de la dotació prevista habitualment per poder iniciar la campanya d'arròs.
Novament, la sequera i la falta de pluges ens ocupa bona part de l'actualitat d'aquest divendres, on també mirarem a Madrid, que ha acabat ja l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, que ha aprovat una nova instrucció sobre els abusos sexuals a l'Església.
Una guía para cuando se ha recibido una señalación en oficina de protección en menor, entonces ahí dice, cuenta los pasos.
Eren les paraules del secretari general dels bisbes, Francisco César García Magán, que ha donat detalls d'aquest document que entrarà en vigor el proper 30 d'abril.
La instrucció està destinada a conèixer com cal procedir segons la normativa vigent una vegada que rebi una denúncia d'abús sexual i parteix d'un document sobre el qual els bisbes espanyols porten treballant des de l'abril de 2019.
Per cert que també, per sorpresa, en l'últim dia d'aquesta assemblea plenària, la Conferència Episcopal ha emès una nota on reitera el seu posicionament sobre la gestació subrogada. Els bisbes diuen que és una nova forma d'explotació de la dona que contradiu la seva dignitat com a persona i recorden també que cap vida humana no ha de ser considerada com un producte o bé de consum. D'altra banda, a l'hora dels esports us explicarem que avui arrenca una nova jornada de la Lliga de Futbol. L'Espanyol, que es troba contra les cordes, és l'encarregat d'encetar aquesta jornada. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els blanquiblaus, que són penúltims, reben el Cádiz a les 9 de la nit amb l'objectiu de sumar els 3 punts. El Girona jugarà demà contra el Valladolid i el Barça ho farà diumenge a la tarda de Sant Jordi contra l'Atlètic de Madrid des del Camp Nou.
I el femení del Barça jugarà demà al migdia l'anada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea.
No es veien les cares des de la final de fa 2 anys, on les Blaugrana van aconseguir aixecar el títol per primera vegada. Alexi ha viatjat amb l'equip, però s'haurà la grada. L'entrenador blaugrana, Jonathan Giraldi, ha dit que es tracta d'un procés de recuperació habitual i que no té sentit afegir-hi més pressió a Alexi.
I a l'hora de la cultura també us explicarem com s'ha adaptat a la sequera el Festival Temps de Flors de Girona. Aquest any s'utilitzaran plantes que necessiten poca aigua i es regaran amb aigua reutilitzada. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. En la seva 68a edició, el festival també recupera espais que s'havien perdut durant la pandèmia i l'antiga sala de Ball Odeon s'estrena com un escenari. Des del 13 fins al 21 de maig, Girona lluirà 126 muntatges amb les flors com a protagonistes.
I després, ja ho sabeu, avui és divendres, tanquem setmana i no ho farem sense abans repassar les estrenes musicals que avui venen encapçalades pel nou disc dels catalans Calavento. Jure que ya no derrochaba ni un euro más en tu saco. El duet Lloret de l'Empordà publica avui el seu nou disc, 11 cançons recopilades en un àlbum que es diu Casalinda. Al final del programa, amb la Mercè Mondelo, posarem el play també, entre d'altres, a les novetats que avui també ens presenta Fran Perea. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, però abans, com sempre, fem una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores i també per aquest cap de setmana de Sant Jordi. Abans de donar pas al Jordi Miralles, per cert, si heu d'agafar el tren a aquesta hora, hi ha afectacions que es poden superar els 45 minuts derivat d'una incidència que ja està solucionada a les instal·lacions del subministrament elèctric. Els retards de 45 minuts afecten a les línies R1, R3, R4 i R7 de Rodalies. Dit això, ara sí, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Tindrem un temps molt tranquil de cara a les properes hores, tot i que hem tingut alguns núvols aquest matí, però això sí, a les comarques del Pirineu estan creixent nuvolades que acabaran donant algun ruixat, sobretot al sector més occidental, el de Lleida. I les temperatures avui, en general, semblants a les d'ahir, màximes entre els 20 i els 25-26 graus, i on baixaran, sobretot, seran les comarques del Pla de Lleida. Ahir màximes de fins a 30 graus, avui no passaran dels 26 o 27, que déu-n'hi-do, és temperatura més aviat alta. Demà dissabte, nuvolositat variable en augment amb el pas de les hores, arriba un front, és poc actiu, durarà precipitacions a les comarques de Lleida, comarques de Tarragona, però no seran gaire importants, i on plourà una mica més serà cap a les comarques del Pirineu. A la resta, núvols, però de pluja poca. Temperatures demà com les d'avui. I diumenge tindrem un ambient assolellat, només amb alguns núvols de mitja tarda a les comarques del Pirineu, que acabaran donant algun ruixat en aquest sector, i les temperatures pujaran entre 2 i 3 graus respecte a les de dissabte.
Unió de Pagesos avisa que aquest any podem trobar a faltar peres i pomes de Lleida quan anem a comprar al mercat, i tot això per culpa de la sequera que impedeix als pagesos catalans mantenir en condicions els seus cultius. L'alerta l'ha fet avui el responsable de regadius d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
I clar, la poma de Lleida, la pera de Lleida, pues, bueno, tothom la coneix, i a la millor, pues, aquest any no podrem abastir els mercats.
Pedrós insisteix que la sequera és una qüestió d'estat i demana al govern espanyol que es declarin els camps afectats com a zona catastròfica perquè així els pagesos puguin rebre alguna ajuda econòmica i poder tirar endavant.
Des d'Unió de Pagesos asseguren que els pitjors pronòstics s'han complert i avisen que si no tenen collita no es podran guanyar la vida i que, per tant, hauran de plegar.
La nostra collita, si no existís, pues no ens podem guanyar la vida i pues, haurem de tirar la tovallola, baixar la persiana i plegar.
Pedrós assegura que els joves són els que reben l'estocada més dura d'aquesta situació i ja avisa que si no volem veure Catalunya buida, s'ha de fer alguna cosa perquè la gent es quedi al territori.
Una sequera que afecta també de ple al canal d'Urgell. De fet, dimarts de la setmana que ve haurà de tancar el rec a les 50.000 hectàrees agrícoles de les 70.000 del cultius que abasteix.
Amb tot, el president de la Comunitat General de Regants d'aquests canals, Amadeu Ros, explica que la situació els ha portat a replantejar-se com s'utilitza l'aigua i assegura que ja treballen en nous cultius que no necessiten de tanta. Ros també ho ha dit en una entrevista al Matí a Ràdio Estel.
Però sobretot estem treballant perquè hem d'engegar el més ràpidament possible la modernització dels recs que està sobre la taula per poder començar, si convé, aquest any mateix o principis de l'any següent, la modernització de les primeres 11.500 hectàrees.
Ros demana, per tant, que els polítics i la societat prenguin consciència d'aquesta situació i recorda que la supervivència dels pagesos està en joc.
I amb tota aquesta situació, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, s'ha compromès a assumir el 60% de la despesa que comporta la modernització del canal d'Urgell. Això sí, ho he dit amb la condició que el Ministeri d'Agricultura es faci càrrec del 40% restant.
No només reivindiquem la modernització d'aquest canal, que és l'únic canal important i gran que queda per modernitzar l'estat espanyol, sinó que ens brindem, com a govern de Catalunya, a signar un conveni de l'estil que vam signar amb el de Pinyana, on la Generalitat hi posaria el 60%, i demanem al Ministeri, recordem que són conques hidrogràfiques de l'Ebre, doncs qui posi el 40. Això ho estem treballant. De fet, imagineu-vos si ho estem treballant, que ja tenim a disposició 10 hectàrees i tenim els projectes.
La consellera també ha carregat contra la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, assegurant que no està prou valenta a l'hora de gestionar la sequera actual. I és que aquest divendres la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre ha optat per distribuir de forma intermitent al llarg del temps l'aigua del rec que té disponible, la meitat de la dotació prevista habitualment per poder així iniciar la campanya de l'arròs.
La Junta de Govern de l'entitat ha acordat posposar l'inici de campanya del 28 d'abril i a partir d'aquella data els regants disposaran de l'aigua que utilitzen habitualment durant 15 dies. Posteriorment, el canal es tancarà durant 10 dies i es tornarà a obrir 10 dies més, alternant els cicles fins que s'aixequin o s'endureixin les restriccions per la sequera.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més temes, virem ara cap a Madrid, on avui la Conferència Episcopal Espanyola ha aprovat una instrucció que entrarà en vigor el proper 30 d'abril perquè l'Església sàpiga com actuar davant dels casos d'abusos sexuals. Aquest divendres acaba a Madrid l'Assemblea Plenària dels Bisbes Espanyols, que, entre d'altres temes, ha tirat endavant aquest document. És una instrucció que va un pas més enllà dels protocols que ja té establert l'Església Espanyola i que actualitza les normes existents amb les darreres modificacions decidides pel Papa i serà revisada cada cop que variï la norma canònica vigent.
Aquesta instrucció parteix d'un document sobre el qual els bisbes espanyols porten treballant des de l'Assemblea Plenària de l'abril del 2019. En aquell moment van demanar a la Santa Seu la seva autorització per publicar un decret general, però després de diverses consultes es va considerar oportú esperar que es publiqués el Vademecum de la Congregació per als Bisbes, així com la reforma del llibre sisè del Codi Canònic. El secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán, ha explicat la funció d'aquest nou document.
Una guía para cuando se ha recibido una señalación en oficina de protección en menor, pues ahí dice, cuenta los pasos. Luego, en su caso, se informa a la Santa Sede, y la Santa Sede es la que determina, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, es la que determina si hay que hacer proceso penal, sea por vía administrativa o por vía judicial, y entonces van indicando los pasos, sí, una especie de guía, ¿no?
I d'altra banda, els bisbes també s'han posicionat avui per sorpresa sobre la gestació subrogada i diu que és una nova forma d'explotació de la dona que contradiu la seva dignitat com a persona i recorda que cap vida humana no ha de ser considerada com un producte o bé de consum.
Els bisbes espanyols han abordat aquesta qüestió a través de la Comissió Episcopal de Família i Vida i n'han donat més detalls al secretari general de la Conferència Episcopal.
Se comprende, se acompaña, se pide por el dolor que puede tener una mujer ante la imposibilidad o el hecho de no tener hijos, pero no se puede cosificar el uso de unas personas por parte de otras. La maternidad o la paternidad no es un derecho, no es un derecho, sino que es un don.
La Conferència Episcopal també recorda que cap vida humana no ha de ser considerada, com dèiem, com un producte o bé de consum.
I d'altra banda, durant aquesta assemblea, els bisbes també han triat els noms dels pares sinodals per representar la Conferència Episcopal al Sínode dels Bisbes, que tindrà lloc al Vaticà el proper mes d'octubre. Ara la Conferència Episcopal comunicarà a la secretaria del Sínode l'elecció d'aquests tres membres i els dos substituts, que hauran de ser confirmats abans, això sí, pel Papa Francesc.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
El sotinspector del cas Macedònia, recordem la gran investigació sobre el tràfic de drogues i corrupció policial a Catalunya, també els investigadors del cas Forex, la major estafa internacional amb criptomonedes i la comitiva judicial de la investigació de l'agressió sexual a Igualada, han sigut alguns dels reconeixements destacables a l'acte del Dia de les Esquadres. Recordem que cada any els Mossos d'Esquadra reconeixen les actuacions meritòries dels diferents agents del propi cos. I, a banda, també es commemora la col·laboració d'altres cossos policials, organitzacions, entitats o persones de la societat civil. Per tant, marxem a veure quina és l'última hora d'aquest Dia de les Esquadres des de l'Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. I tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Aquests són alguns dels casos mediàtics que s'han condecorat i que el mateix comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha remarcat al seu discurs. Unes paraules molt tècniques, remarcant dades com l'increment de les denúncies per agressions sexuals a Catalunya el 2022, un 25% més respecte al 2019. Davant d'aquesta situació, Sallent ha assegurat que han fet alguns canvis.
Assistim a un canvi de mirada i de consideració social en l'exercici del dret a la llibertat i a la indemnitat sexual, que des de la policia i la resta d'institucions haurem d'acompanyar. Com a resposta a aquest fenomen, hem creat una àrea central de delictes sexuals que incrementarà les capacitats de la ja coneguda Unitat Central d'Agressions Sexuals. I ens hem dotat, a més, d'un pla específic per donar resposta a aquesta temàtica.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat l'increment de la plantilla o la jubilació anticipada com a acords assolits. També ha defensat que la tasca dels Mossos representa valors democràtics i és un exemple d'excel·lència. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha assistit en aquest acte i s'ha compromès a seguir dotant de més i millors recursos i de més agents al cos de Mossos d'Esquadra, tot plegat en un acte que ha començat amb un retrobament emotiu d'un Mosso d'Esquadra amb una família que va salvar l'agost passat.
Estel Migdia.
I el Parlament de Catalunya s'ha celebrat avui la Diada de Sant Jordi amb el poeta Josep Vallverdú com a convidat per commemorar el seu centenari. Durant l'acte s'han llegit poemes seus i també d'escriptors i poetes com Francesc Vicent García, Zoraida Burgos i Rosa Fabregat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Durant l'acte, el mateix Vallverdú, que aquest any celebra el seu centenari, ha llegit un poema del seu llibre A ull nu.
1939. Era tot just després de la batalla. L'aire portava baf dels uniformes i sentor de sang seca i cendra humida. Sobrava runa i faltava pa.
I tant la presidenta en funcions, Alba Vergés, com la presidenta suspesa, Laura Borràs, l'han honorat.
I és un goig i és un fet força excepcional que un autor pugui viure els actes amb motiu del seu centenari amb aquesta vitalitat que ens mira i ens inspira.
No ha passat mai en l'etapa recent de commemoració de centenaris, només en una altra ocasió, que l'homenatjat hagi arribat en vida i amb aquesta energia a l'homenatge. Va ser amb la Joana Raspall i ara amb tu.
A l'acte hi eren també alguns dels membres de la mesa del Parlament.
I continuem amb tu, Judit, perquè avui repassarem, queden dos dies per Sant Jordi, repassarem, per tant, quins són els llibres que demanaran els polítics catalans per aquesta diada. Comencem primer amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que opta per El País a l'altra riba, un llibre de Maite Salord.
Sí, és un llibre que passa des de la Segona Guerra Mundial fins a la Guerra d'Iraq a través de tres històries. La d'un aviador alemany que mor a Menorca durant la Segona Guerra Mundial, la d'un jueu que s'estableix el 1943 a Alger, fugint dels nazis, i la relació amorosa entre la Marta, que és menorquina, i la Hanna, que és alemana, durant les mobilitzacions contra la guerra d'Iraq.
I Salvador Illa, que és el primer secretari del PSC, cap de l'oposició, també opta per Testimonio, Viviendo Historia, un llibre de Manuel Castells.
El llibre de l'exministre d'Universitats parla sobre les transformacions socials del maig del 68, la irrupció del moviment gai i lèsbic a San Francisco i de com es governa el món enmig d'una pandèmia.
I Laura Borràs, que ha estat d'actualitat aquestes darreres setmanes, presidenta de Junts, es decanta per El plaer d'odiar, de William Hazlitt.
L'autor no va ser comprès ni tan sols pels seus contemporanis, que no li perdonaven ni la sinceritat ni el costum que tenia per dir les coses pel seu nom. Entre moltes altres coses, en el llibre ensenya el plaer d'odiar i els avantatges de viure per un mateix.
I Dolors Sabater, la portadora de la CUP, escull Les nostres mares, llibre de Gemma Ruiz.
Un llibre que vol honorar la generació de les dones nascudes durant la dictadura, dones que van renunciar en molts casos als seus somnis perquè les seves filles sí que poguessin seguir-los.
I Jessica Albiach, que és líder dels Comuns, vol L'estiu que la mare va tenir els ulls verds, un llibre de Tatiana Tibulic.
A través del protagonista, un adolescent, el llibre planteja com superar la mort d'una germana, com perdonar la mare que l'ha ignorat i com fer front a una malaltia que el devora.
I encara dues recomanacions polítiques més. El president de Ciutadans, Carlos Carrizosa, escull el llibre d'Anna Grau titulat Carta a mi padre independentista.
Grau plasma en el llibre tot el que uneix els independentistes d'aquells que no ho són per sobre de les barreres ideològiques.
I per últim, Judit, el president del Partit Popular, Alejandro Fernández, escull Liberaos, un llibre de Juan Milian.
El llibre carrega contra la política d'esquerres i defensa la llibertat, la llei i la separació de poders com a eixos per avançar políticament.
Gràcies, Judit. Ja ho sabeu, si voleu llegir el mateix que els líders polítics del país, aquí teniu les seves recomanacions. Continuem encara en política. El sector crític amb l'actual direcció de l'Assemblea Nacional Catalana ja ha començat a recollir signatures al marge de l'entitat per forçar-ne unes eleccions al secretariat nacional.
Aquesta facció de l'unitat de l'entitat, volíem dir independentista, assegura que la presidenta, la seva presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, no ha donat resposta a la seva sol·licitud per consensuar el procediment moviment per recollir aquestes signatures i per això han decidit tirar pel dret creant la seva pròpia pàgina web. Amb tot, volen denunciar que Feliu no estaria respectant la democràcia interna de l'entitat ni el camí a seguir acordat cap a la independència. Des de l'ANC diuen que estan estudiant el sistema que han desplegat des d'aquesta facció i que tindran una resposta els pròxims dies.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més qüestions als pacients que pateixen ELA a Catalunya. Ja compten des d'aquesta setmana en una nova eina web que els permetrà participar de forma activa sobre les opcions de tractament que tenen i els oferirà també informació precisa sobre aquesta malaltia.
La nova pàgina anomenada Decisions compartides en l'esclerosi lateral amiotròfica vol promoure un canvi de model en l'atenció sanitària basada en la presa de decisions compartides. Segons el departament, això fa que els pacients amb ELA tinguin una major autonomia i també coneixement de la seva pròpia malaltia, dels tractaments i de les possibles conseqüències que se'n poden derivar.
I d'altra banda, s'ha posat en marxa a Badia del Vallès un estudi per prevenir les caigudes de dones grans. La iniciativa es basa en modificar hàbits no saludables a través d'un programa d'exercicis físics.
Amb les activitats proposades es busca que les dones grans millorin les condicions d'equilibri, força i estabilitat. Salut recorda que hi ha estudis científics que constaten que la millor condició física va associada a una millor qualitat de vida i també a la prevenció de malalties i també de caigudes. La iniciativa planteja fer activitats en grup amb un número reduït de participants d'entre 8 i 12 persones, amb les quals es fan exercicis físics adaptats a persones grans. Durant 12 sessions d'una hora cadascuna i repartides en 6 setmanes, les participants fan un entrenament amb la supervisió d'un fisioterapeuta que les va guiant i indicant quins són els millors moviments per poder mantenir aquest equilibri i, per tant, evitar aquestes caigudes.
Un breu bloc internacional, perquè hi ha nova crisi al govern del Regne Unit. El viceprimer ministre britànic i responsable també de justícia, Dominic Raab, ha dimitit després de ser acusat d'assetjament laboral. Les sospites sobre Raab es remunten a la seva etapa quan era ministre d'Exteriors, quan antics companys van relatar situacions d'intimidació i de males formes.
Amb tot, el polític conservador l'ha deixat avui al càrrec, tot i negar els fets, i ha llançat un dard cap a l'investigador, que ha examinat el seu cas, a qui ha acusat de posar llistó massa baix per parlar de pressions i intimidacions en el seu cas. Aquest fet, l'exministre creu que pot establir un precedent perillós i donar peu a altres denúncies contra els càrrecs que no siguin del tot verídiques. Ara Raab encara donarà suport a l'executiu britànic com a diputat des de la Cambra dels Comuns.
I també avui el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmat aquest divendres que tots els aliats estan d'acord que Ucraïna es converteixi en membre de l'Aliança, però avisa que primer caldrà que guanyi la guerra contra Rússia, perquè si no és un país independent, no té sentit parlar de l'adhesió.
El líder de l'OTAN ho ha dit abans de la reunió que els aliats mantenen aquest divendres a Alemanya per debatre sobre el nou enviament d'armes a l'exèrcit d'Ucraïna. De fet, està previst que en aquesta trobada la ministra de Defensa del govern espanyol, Margarita Robles, pugui anunciar un nou enviament de material de defensa a Kiev.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Està bé.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, que tendre.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Lose, lose. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
I 25 minuts. Obrim avui el bloc local i comarcal a Tarragona perquè la Creu Roja fa una crida per aconseguir 1.000 llibres i poder-los així entregar als infants i joves vulnerables de la demarcació per aquest Sant Jordi. Els llibres es poden donar a les oficines de la Creu Roja o bé es pot fer un donatiu econòmic i l'entitat s'encarregarà d'anar-los a comprar. A banda, aquest dissabte també recolliran llibres a la plaça Corsini de Tarragona.
L'organització busca amb tot exemplars que siguin nous, no bèl·lics i no sexistes, que estiguin adreçats a edats d'entre els 3 i els 14 anys i que estiguin escrits també en diversos idiomes. Amb el lema Llegim pels nostres drets, l'entitat ha llançat aquesta nova campanya solidària amb l'objectiu de remarcar la importància que té la lectura entre els més joves com una eina d'aprenentatge i oci saludable i també garantir-los l'accés a la cultura independentment del seu context socioeconòmic.
I finalment, sí, aquest cap de setmana de Sant Jordi, el recinte de Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental, podrà reobrir les seves portes després de les obres que s'hi han fet els darrers anys i després també de no haver-ho pogut fer el passat cap de setmana, quan estava prevista la reobertura i que no ho va poder fer per l'elevant risc d'incendi forestal que hi havia a la zona.
I ara totes les persones que vulguin visitar Sant Miquel del Fai cal que tinguin una reserva d'entrada que es pot obtenir de forma gratuïta a la plana web d'aquest espai natural. Per evitar aglomeracions i per motius de seguretat, l'aforament està limitat, això sí, a 200 persones per cada franja horària. La web permet també fer reserves per a grups disposant-se de dues places d'aparcament per autocars també, així com amb persones que tinguin problemes de mobilitat. El mateix recinte disposa d'entrades també per a persones que no tenen accés a internet o que hi arribin a peu sense entrada.
I atenció a aquesta notícia perquè gairebé un any després de l'incendi que va afectar, recordaran, el terme de Corbera d'Ebre, la Terra Alta, continuen apareixent de forma visible entre els boscos cremats restes d'ossos de combatents de la Batalla de l'Ebre.
Ho ha comprovat de primera mà Esteve Corbella, aficionat a la història i membre també de l'ADF de la Fatarella, qui ja ha comunicat aquesta troballa als arqueòlegs de la Generalitat i explica que no és un cas aïllat.
Clara, cada cop que surts a passejar per la zona per a veure com s'està regenerant el bosc, pues te vas trobant cosetes de, pues com avui, que porto dos dies fent una mica d'inspecció de com està la cosa, de representant a l'ADF de la Fatarella, i m'estic trobant restes òssies d'excombatents caiguts durant la Batalla de l'Ebre, 85 anys després.
Amb tot, Corbella reclama a l'administració que actuï amb celeritat per localitzar i traslladar aquestes restes humanes abans no sigui massa tard. Fons del Departament de Justícia han apuntat que la troballa d'aquest tipus de restes és molt habitual a la zona quan es produeixen aquests incendis i que estan treballant per crear un protocol específic en aquests casos.
I sobre mobilitat, a partir del proper 15 de maig, el bus de la línia E22, que és el que fa el trajecte entre Manresa i Barcelona, tindrà 4 viatges directes més d'anada i 4 més de tornada. La Generalitat també reforçarà en hores punta el bus de la línia E23, que en aquest cas uneix Olesa de Montserrat amb Barcelona.
I aquest fet comportarà la incorporació de 2 nous busos de gran capacitat amb gairebé una setantena de seients per viatge. Un dels vehicles farà el servei d'aquesta E22 Manresa-Barcelona i l'altre el destinaran a la línia que uneix Olesa de Montserrat i Barcelona. El corredor de Manresa va registrar el 2022 més de 580.000 viatges. Es tracta d'un 43% més que el 2021. Podeu consultar els nous horaris al web express.cat.
I marxem ara cap a Vilanova del Camí perquè l'empresa que es dedica a la distribució de matèries primeres per elaborar pinsos per animals, Soficada Ibèrica, ha comprat una parcel·la de més de 8.000 metres quadrats en aquesta població de la comarca de l'Anoia. La companyia hi vol construir una nova seu sota els principis de l'economia circular.
I amb tot crearan 5 llocs de treball directes nous. Les obres començaran abans de 2 anys i es preveu que aquesta seu entri en funcionament en menys de 4 actualment. En aquesta zona ja hi ha empreses com Abacus, que hi té la seva nau logística, o Fruit Secs Torre, d'entre d'altres.
I acabem aquest bloc local i comarcal amb dos apunts de successos. El primer a Terrassa, on a primera hora d'aquest matí els bombers han extingit un incendi que ha cremat la cuina d'un pis al carrer de Santa Llúcia. Hi ha hagut 3 persones afectades per inhalació de fum que han hagut de ser traslladades a l'Hospital de Terrassa en estat menys greu.
Els bombers han rebut l'avís cap a 6:45 del matí i han desplaçat 4 unitats. El foc ha cremat els armaris i la campana extractora que hi havia a la cuina i la resta del pis ha quedat afectat pel fum.
I també una altra qüestió més. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 4 persones, en aquest cas a Salou, que estaven causant aldarulls a la via pública aquesta nit i que s'haurien enfrontat a la policia catalana, deixant 2 agents ferits amb lesions lleus.
Els fets van passar a la zona de Joan Fuster. Els agressors anaven beguts i serien joves que sortien de la discoteca Tropical. Ara s'enfronten també a un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana, 2:45 de la tarda. Obrim la Plana Esportiva. Aquest divendres es disputa una nova jornada de la Lliga, una jornada que obre l'Espanyol amb la mentalitat tan aposada en què es tracta d'una final.
Sí, els blanquiblaus reben a l'RCD Stadium el Cádiz en un partit que és absolutament transcendental per tots dos. L'Espanyol és penúltim, empatat a punts amb el València, i el Cádiz en té 4 més que els blanquiblaus, però que continuarien salvats tot i perdre. El d'avui serà el tercer partit de Luis García al capdavant de la banqueta, que confia en poder plantar cara per remuntar els ànims de l'equip i de l'afició.
El equipo está con ganas de competir, con muchísimas ganas de competir. Está claro que a nivel emocional pues pondría un salto importante para nuestra confianza, para la confianza de ellos, si es que no la tienen, porque sinceramente lo que transmiten cada día son cosas tremendamente positivas y la verdad que estoy convencido de que mañana va a ser un gran día para nosotros.
A meitats de la setmana, el club va fer una crida a l'afició a omplir la grada de l'estadi a través d'un vídeo a les xarxes socials. En el partit d'avui, que arrenca a les 9 de la nit, no hi seran Brian Olivan, que continua lesionat. El Cádiz, en canvi, recupera sota pals Conan Ledesma, que ja ha acabat la sanció de 4 partits. Pel que fa a la resta d'equips catalans, el Girona saltarà a la gespa dissabte, 6:45 de la tarda, al camp del Valladolid. Els gironins actualment tenen 38 punts a la Lliga i Mitchell ja ha dit que l'objectiu no està tancat si assoleixen els 41.
Quan arribem a los 41, anirem a por més. És així. Som un equip que ha de mirar sempre a dalt. És la meva personalitat, la meva mentalitat, i vull pensar que l'equip també està en la mateixa sensació.
Mitchell ha dit en roda de premsa que Estuani és el pal de paller del club i un exemple a seguir, que els minuts que juga són de qualitat, que és el que més li importa amb ell. Pel que fa al Barça, els blaugranes jugaran diumenge, el dia de Sant Jordi, a 4:45 de la tarda contra l'Atlètic de Madrid. Demà Xavi farà la roda de premsa prèvia al partit, però el tècnic ja ha rebut 2 bones notícies, i és que el leganenc podrà comptar amb Pedri i Frenkie de Jong. Tots dos porten tota la setmana entrenant amb l'equip i tot apunta que demà rebran l'alta mèdica.
I per cert, que el fill de l'ex número 2 dels àrbitres, Javier Enríquez Romero, hauria admès a Hisenda que va cobrar del Barça per acompanyar pràcticament cada setmana els àrbitres que xiulaven al Camp Nou.
Segons el diari El Confidencial, al fill de Negreira li van preguntar sobre les despeses de l'empresa Socercam SL i aquest va contestar que corresponien a la compra i manteniment d'un vehicle que servia per acompanyar l'equip arbitral durant la seva estada a Barcelona, ja sigui per anar a l'aeroport, a l'hotel o al Camp Nou. En total, aquestes despeses van arribar als 100.000 euros.
I per ser parlant del Barça, el femení té una cita important demà a Europa. Dissabte juga la nada dels quarts de final de la Champions contra el Chelsea.
Les blaugrana i les blues ja es van veure la cara fa 2 anys a la final de la màxima competició europea, on el Barça va aconseguir penjar a la vitrina del museu la seva primera Champions femenina de la història. L'equip va viatjar dijous a Londres, a l'avió hi van pujar les 26 jugadores del primer equip, també Alexia. El club, però, ha volgut aclarir que la capitana només ho ha fet per seguir el seu procés de recuperació en dinàmica d'equip. Escoltem el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez, que ha celebrat la notícia.
Sent la primera capitana, doncs és una molt bona notícia, no només que pugui estar entrenant amb l'equip, sinó també que pugui estar a tota l'estància, no? Aquí a Londres, perquè em dona un plus més, no només a nivell de joc, a nivell de nivell dins de l'entrenament, sinó després també a nivell anímic, no?
Per cert, que Clàudia Pina i Assisato Shoala han rebut l'alta mèdica i podrien jugar al Chelsea-Barça d'aquest dissabte, que arrencarà a 2:45 del migdia.
D'altra banda, encara a Europa, el Sevilla ja és semifinalista de l'Europa League després de guanyar el Manchester United per 3-0 en la tornada dels quarts de final.
Els andalusos, que van remuntar i igualar el resultat al primer partit, han rematat la feina al Sánchez-Pizjuán i ja són a la penúltima ronda de l'Europa League gràcies als dos gols d'En-Nesyri i un altre de Bader. Ara jugaran les semifinals contra la Juventus, que aquesta nit ha empatat davant l'Sporting, però ho han fet bo el resultat de l'anada. El primer partit el jugaran a Itàlia el proper 11 de maig i la tornada el dia 18 a Sevilla. L'altra semifinal la jugaran la Roma de Mourinho i el Bayer Leverkusen.
I pel que fa a l'handbol, avui també hi ha jornada a la Lliga a Sobal. El Barça s'enfronta al Logroño.
Estarà a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Barça buscarà sumar de nou 3 punts a la competició on tenen ple de victòries. Ho faran contra el cinquè classificat.
Continuem la informació esportiva parlant d'hoquei patins. El Barça continua fent feina a les oficines. Després de renovar el jugador gallec Ignacio Alavar per 3 temporades més, el club també li fa confiança al seu capità, Sergi Panadero, que l'ha renovat per un any més.
L'usonenc, que dimecres farà 41 anys, ja en fa 20, que defensa els colors blaugrana i en tot aquest temps ha aconseguit alçar 63 títols i s'ha consolidat com una peça imprescindible en els esquemes d'Edu Castro. Aquesta temporada ha sumat 10 gols i 6 assistències en els 36 partits que ha disputat.
És un honor i un orgull. He tingut grans mestres, principalment l'Ego Rola, que durant molts anys doncs, m'ha ensenyat una mica el camí i res, dintre del que puc, intentar ajudar l'equip amb el que faci falta.
I avui també és notícia en hoquei patins Margual, jugador que també va defensar els colors blaugrana durant 8 anys. El de Sant Sadurní d'Anoia es va retirar el 2019, però dos anys després va fitxar pel Forte dei Marmi italià, on hi ha estat dues temporades, i ara defensarà els colors del Vilafranca. Gual ha fitxat com a jugador i manager esportiu. Per cert, que demà a Lleida juguen les semifinals de l'Eurocup amb una possible final catalana. Perquè sigui possible, el Voltregà haurà de guanyar el Coutre francès a 2:15 de la tarda i després ho haurà de fer l'anfitrió el Lleida, que jugarà a les 4 de la tarda contra el Braga portuguès.
I pel que fa al tennis, aquest divendres es juguen els quarts de final del torneig Compte de Godó i cap a les 4 de la tarda, duel espanyol.
El número 2 del món, Carlos Alcaraz, s'enfrontarà a Alejandro Davidovich, com deies, a les 4 de la tarda. El murcià va haver de suar la samarreta per eliminar el seu compatriota Roberto Bautista i ara ha de disputar el partit contra Davidovich si vol passar a les semifinals. Qui ha passat de ronda i sense jugar ha estat Lorenzo Musetti, perquè l'italià Jannik Sinner s'ha hagut de retirar. El 8è millor tenista s'ha donat de baixa del torneig barceloní sense donar una raó oficial, però tot apunta que les molèsties que va demostrar que tenia ahir en el partit contra el japonès Yoshihito Nishioka l'han obligat a retirar-se. El tenista intentarà recuperar-se aviat per poder disputar el Masters 1000 de Madrid. Qui està jugant a aquesta hora acabat ara mateix és el cinquè millor del món, Stefano Tsitsipas, que s'ha enfrontat a l'australià Alex de Minaur. El grec ha guanyat el primer set per 6-4 i ara, com dèiem, s'està disputant el segon, que també està guanyant. A la tarda jugarà Francisco Cerúndolo, que va guanyar el tercer cap de sèrie del torneig, Casper Ruud, i ho farà contra Daniel Ivan.
I acabem aquesta informació esportiva amb un apunt, perquè segons ha informat el conseller delegat d'aquest torneig, del Godó, ja ha recuperat tals ingressos previs a la pandèmia.
Sí, ha assegurat que han ingressat un 45% més que el que van fer l'any passat en aquestes alçades. El torneig espera poder superar els 13 milions d'euros, que és la xifra que es va assolir el 2019 previ a la pandèmia. I acabo amb un apunt de tennis femení, perquè a aquesta hora continua en joc als quarts del torneig de Stuttgart, on juga Paula Badosa. La tenista de Begur ha guanyat el primer set contra la vigent campiona de l'Open d'Austràlia, Arina Sabalenka, però ha perdut el segon. Ara hi ha en joc el tercer.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. 20 minuts encara no tanquem programa, però abans repassem la informació cultural. Avancem aquesta informació cultural cada setmana. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda de nou.
Ja encara durant... el cap de setmana.
Home, i tant, ja amb ganes, va, que ja ens queda poc. N'hem parlat durant tot el programa. La sequera està malauradament a l'ordre del dia i ocupa tots els sectors, també el cultural. perquè el festival Temps de Flors de Girona ha pres partit i ha adaptat la seva 68a edició a la sequera. Com ho ha fet? Doncs utilitzant plantes que necessiten poca aigua i també regant-les amb aigua reutilitzada.
Sí, de fet, jo crec que ens hi anirem trobant, i més tots aquests festivals, no, que tenen... O sigui, que... es fan a partir de les flors i que com el temps
de
flors...
Perquè els festivals de música poc aigua
sí.
consumeix.
Bé, o sigui, a veure, depèn de quin entorn, en quin entorn estiguin, però en aquest cas el temps de flors s'abasteix precisament de flors i aquest any, doncs, seguint les restriccions de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, que recordem que va entrar en fase d'excepcionalitat a Catalunya, llavors han de seguir les restriccions, i han decidit que sigui un camió cisterna que anirà repartint aigua als 25 dipòsits diferents que estaran repartits per tot Girona. La majoria estaran al barri vell, però llavors des d'aquests 25 dipòsits s'anirà agafant aigua freàtica, és a dir, aigua reutilitzada, que normalment és aigua de la pluja, i aquesta aigua s'utilitzarà per regar els muntatges. Ho he intentat explicar, però de fet qui ho explica molt detalladament és la regidora de Promoció Econòmica de Girona, Glòria Plana.
Deixem que ho expliqui ella.
El rec de supervivència durant aquesta 68a edició de Temps de Flors es realitzarà mitjançant aigua de freàtic. Es transportarà en un dipòsit sobre un camió que es repartirà en diferents dipòsits més petits que s'ubicaran en exteriors del barri vell de Girona. I, per tant, per facilitar el rec, es farà de manera manual.
Doncs ja ho heu escoltat. I d'altra banda, en el que seria més en el si del festival Temps de Flors, també hem d'explicar que recupera espais que s'havien perdut durant la pandèmia perquè se n'havien tancat. I també una notícia a destacar és que l'antiga sala de Bayo de On, els més... veterans, sabreu de què estem parlant, doncs s'ha recuperat com a escenari d'aquest festival Temps de Flors. Llavors, és del 13 fins al 21 de maig, Girona, i hi haurà en total 126 muntatges, amb les flors, evidentment, com a protagonistes. La majoria estaran ubicats al barri vell de la ciutat, però se'n podran trobar pels 13 barris diferents de la ciutat de
doncs
Girona.
Doncs va, que ja queda poquet, perquè Temps de Flors magnífic que cada any ens obsequia la ciutat de Girona. Més propostes perquè la tercera edició del festival Nits de Circ arriba ja a la seva tercera edició amb un espectacle que se centra en atraccions aèries.
I en aquest cas el festival es fa a dos llocs diferents, a Besalú, que es fa del 9 al 12 d'agost als Jardins del Molí, i a Roses, a l'Empordà, es fa a la Ciutadella del 16 al 23 d'agost. En total hi participaran 24 artistes internacionals que venen doncs, a països diferents. Llavors aquests artistes oferiran nou espectacles a circ amb música, això m'ha agradat molt, amb música en directe de la Paris Circus Orquestra, i com deies, la edició d'aquest any posa al centre els espectacles aèris i s'hi podran veure cintes aèries, trapezis volants i funàmbuls caminant sobre una corda. Això sí, ja us asseguro que ho faran molt amunt. I si mai heu vist al Festival Nits de Circ, us heu d'imaginar un circ complet, però això sí, sense sostre, sense la carpa que ho cobreix, i que bàsicament agrupa les principals figures del circ de tot el món i aprofita, ho pot fer, perquè aprofita que la majoria de companyies fan la seva pausa anual. Per cert, que les entrades, si esteu interessats, s'han posat avui a la venda.
Doncs correm-hi tots a buscar aquestes entrades pel festival Nits de Circ. I com sempre, home, en aquest programa, sempre trobem l'excusa per posar una mica de música. Si no teniu l'agenda de demà plena, us recomaneu que aneu a l'esplanada del Centre Comercial Glòries de Barcelona, perquè la banda La La Love You hi actuarà, un concert que s'emmarca en el Festival Cruïlla Primavera 2023 i que, a més, és gratuït. Això ja no és prou al·licient. Atenció, perquè segons han explicat aquest matí ells mateixos al magazín de Ràdio Estel, i tocaran cançons inèdites.
Sí, de fet, ho ha explicat David Merino, que és el cantant de La La Love You, que també ha recordat un moment que va ser clau en la història d'aquesta banda, que va ser quan la Maya Romero, la cantant, la van entrevistar a La Resistencia i va dir que ella escoltava La La Love You i els mencionava. Llavors, David Merino, el cantant, explicava com els hi va canviar a la banda aquest moment.
O por lo menos fue el gran punto de inflexión para el grupo. Nosotros, ¿sí? Hombre, cuando lo vimos, nos lo tomamos como una anécdota muy divertida, muy entrañable. Nos fuimos a dormir como cualquier otro día, pero sí que no, musicalmente no, nos cambió la vida, porque bueno, al día siguiente casi todo el disco se había vuelto viral en las plataformas de streaming y demás. Y bueno, pues lo que tú decías, llevamos 20 años como un grupo de amigos tocando juntos, que es lo que seguimos siendo a día de hoy. Pero bueno, eso dio el primer paso a convertirlo en algo más,
bueno, pues más professional, digamos, o más serio, i se convirtió en el centro de nuestras vidas.
I escolta, Xavi, que no ho hem dit, el concert de demà és a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, els Lala Love You, que actuaran al Centre Comercial Glòries de Barcelona. Cançons inèdites, ens ho deien avui a Ràdio Estel. I ara marxem fins a Vilanova i la Geltrú.
Al Garraf.
Home, evidentment, al Garraf, perquè aquesta capital d'aquesta magnífica comarca de Catalunya acollirà la primera edició del Beer Life, un festival dedicat a la cervesa, i ho farà amb Buos i Doctor Prats com a cap de cartell.
Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà. Seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran, i seràs aquelles nits que mai hem oblidat.
Aquest festival se celebrarà des del 28 fins al 30 d'abril a l'espai de la discoteca La Daurada.
I allà es faran degustacions de cervesa, com el nom del festival indica, i també propostes gastronòmiques, que tot això es combinarà amb activitats familiars i un programa de concerts, que a banda dels que ja hem esmentat, Buos i Doctor Prats, també hi actuarà la banda de versions Ragatuning, Aquelarre, els amics de Manel, que entenem que tocaran cançons dels Manel, i també un tribut a Charango, que es diuen Músics a Carrer, molt originals.
O dels Amics de les Arts, també.
Sí, els concerts no només es faran a la nit, però durant el dia passaran pel Beer Life Maria Cambrai en Feeling Rumba Trio, Ismael González, Veneno en la Piel i Queen for Kids, un concert pels més petits de la casa durant la jornada de matí. I tot i que, com explicàvem, és la primera edició i sempre costen fer les previsions, no? Des de l'organització esperen reunir 10.000 assistents durant aquests 3 dies de festival. El millor de tot és que és gratuït. Evidentment, els concerts, les cerveses ja us les heu de pagar, però els concerts que podreu veure a Vilanova i la Geltrú són gratuïts.
Aquests dies, del 28 fins al 30 d'abril a la capital del Garraf. Sense deixar enrere la música, però combinant-la amb la neurociència...
Sembla impossible, això,
d'entrada. Aquestes dues disciplines s'han fusionat a Vilaseca. Aquest dijous, l'Auditori Josep Carreras d'aquest municipi ha acollit un primer experiment científic que busca analitzar en temps real quin impacte té la música en el nostre cervell.
Com deia, sembla complicat d'englobar música i neurociència, però sí, la prova bàsicament ha servit per recopilar dades mèdiques i també divulgar la ciència entre la població. I ho explica el doctor Marc Sebastián, que diu que aquest primer experiment que han fet també els ha ajudat a verificar el sistema de cara a la recerca dels futurs estudis, per exemple, com podrien ser estudis sobre trastorn per dèficit d'atenció.
Aquest experiment, sí. A l'hora de transmetre la informació entre els gorros que porta els músics i el públic i l'ordinador, doncs, si aquesta transmissió és correcta, que confiem plenament que sí que ho serà, si la gent és capaç d'entendre bé la tasca que ha de fer o el que estem fent, és a dir, els músics simplement tocar, i aviam si podem aconseguir uns resultats similars als que hem trobat al laboratori, d'alguna manera replicar els resultats.
I clar, ara potser us pregunteu, i la música? Doncs mira, la proposta ha reunit una cinquantena de músics, en aquest cas de l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili i també l'orquestra Lolita al Conservatori de Vilaseca.
I mira, una de la música al silenci, perquè a Ripoll...
Ara hauries d'haver fet una pausa.
Una pausa, per què? Perquè parlem de Ripoll?
No, perquè parlem de silenci.
Ah, vale. Avui estrenaran una nova experiència, com dèiem aquí a Ripoll, experiència immersiva que convida l'espectador a reflexionar sobre no dir res. Les primeres sessions es faran al nou espai de creació i recerca, la Nau 7, i per a la sessió d'avui, però, ja no queden entrades. Des de l'organització no comptaven amb aquesta velocitat i ja busquen noves dates per repetir-ho.
Sí, de fet, el projecte parteix d'una idea, que és la reflexió sobre la relació que les persones tenen amb el silenci al llarg de tota la seva vida. Segons els organitzadors, vivim en una època de soroll, de molt soroll, molt frenètic, i el silenci és una cosa que o bé es busca o bé se'n defuig, no hi ha terme mig. És obra de la companyia Sargantana, que hi treballa des de fa mesos, i que es pot veure amb grups de 7 persones. El director del projecte, que és en Jordi Pérez, reivindica fer, precisament, el silent a Ripoll, i no pas a ciutats com Barcelona.
Creiem que hi ha projectes que ja no necessiten de grans ciutats, sinó que es poden fer a qualsevol lloc del món i que simplement cal tenir la visió de poder ser exportables i transmetre aquesta visió local a nivell mundial.
I a banda d'aquest projecte, avui és dia important per a Ripoll perquè es presenta oficialment la nau 7, el nou espai, que a banda d'acollir les sessions d'aquest projecte també passa a ser un nou espai d'art i d'experimentació des de la finca industrial de Can Casals. Ho celebrem des d'aquí.
Molt bé, home, doncs bon cap de setmana. Dilluns més informació cultural.
Molt bon cap de setmana i bon Sant Jordi.
Que vagi bé, va, i tanquem aquests 10 minutets que ens queden d'Estel migdia posant al play a unes quantes cançonetes. Divendres i això vol dir que toca repassar les estrenes musicals. Mercè Mondelo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Vinga, va. Avui és un gran dia, ho esperàvem, eh? Molta gent.
Sí.
Per a Fran Perea. Mítica sèrie, eh?
Home, el cantant avui publica un discàs, Un home és uno son 20, que és una reedició de les seves cançons més populars, i ho fa per celebrar que fa 20 anys del seu primer disc, però sobretot, ara ho deies, de la sèrie Los Serrano. De fet, la publicació d'aquest tema està sent molt emotiva perquè s'ha publicat amb un videoclip on es retroben tots els protagonistes de la sèrie, des d'Antonio Resines, passant per Belén Rueda, fins a Jorge Jurado. Tots ells tornen a reunir-se després de 20 anys en un vídeo que és de visionat obligat per aquells que
el vídeo no l'he vist, he vist la foto, he vist que falten actors, però, a la foto...
Han aconseguit trobar els més propers, però sí que és cert que evidentment, en un repertori tan extens i que ha marcat tant, no hi podien ser tots, però hi són els més importants. De fet, és un vídeo i una cançó que s'acompanya de Despistaos, el grup de música que col·labora també amb Fran Perea en aquesta cançó. El que passa és que, com que hi ha tots els actors i les actrius, queden una mica en segon terme. Però, de fet, aquest disc té un munt de col·laboracions. A banda de Despistaos, també hi sentim artistes com Ginebras, Raiden o La Oreja de Van Gogh. Per cert, Fran Perea, que va passar per aquests micròfons fa correcte, només uns dies, i va pujar a la caravana de Ràdio Estel per regalar-nos un acústic preciós d'aquesta cançó, que va ser a veu i guitarra, que podeu trobar a YouTube, a Ràdio Estel.
No us la perdeu.
I en aquest nou disc, el cantant, a banda de col·laborar amb músics, també ha comptat amb la veu de l'actual presentador del programa de Passa Palabra.
I canta.
Roberto Leal, el que fa és recitar.
Ah, val.
La memoria es el camino que recorres. Son sonidos, son lugares y son voces. Son momentos en la piel que ya conoces. Son personas y perdona, son tus roces. El café que no tomamos aquel día. La canción que fue tan nuestra, tu poesía. La palabra que no pasa y aquí sigo. Es el morbo de un salvín invocativo. Es el baúl.
Molt bé, pràcticament un rap, això, eh?
Home, és el que fa cada nit el Passapalabra, no? Fer raps, exacte, perquè ha de llegir molt ràpid el Rosco. Per tant, ja està acostumat i van dir, ha de ser ell. I aquí el tenim, una de les grans sorpreses, sens dubte.
I també, mira, i Fran Pere, a banda, avui també publiquen disc Els catalans calaven.
Aleix Turón i Joan Delgado publiquen el seu quart àlbum, un treball que porta per títol Casa Linda i que asseguren que és el seu àlbum més roquer i amb més mala llet. No sé tu què en penses, que els has seguit moltíssim.
En dono fe, sí.
Doncs en aquest disc també és especial perquè hi col·laboren grups com Guspalians de Girona, Gorka Urbizu o Amaral.
Ya no me acuerdo de quién era. Yo me dormía la primera. Y ahora solo como techo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Obviamente algo más.
És en aquest Teletecho que hi sentim les veus del duet Calavento amb la Deva Amaral, que sembla que està de moda perquè també va ser la col·laboració estrella de l'últim disc dels Amics de les Arts. Per tant, és un nom que sentim molt últimament en la música catalana. Sí. Però tornant a casa Linda, de Calavento, també hem de dir que els escoltem per primera vegada cantant en la seva llengua, en català.
Escolto les reserves del que ja conec. Separo el gra de la palla. De tots els cops que he hagut de córrer rere teu.
M'ha passat avui que quan escoltava el disc aquest d'Escalavento, Mercens, em pensava que era una altra...
Una col·laboració.
Que m'havia saltat a l'Spotify, m'havia saltat una altra cançó d'un altre grup.
Sí, sí, canvia molt. Això és el que passa a Passar Pantalla, aquesta cançó que fan amb l'artista navarrès Gorka Urbizu, ell cantant basc, i Calavento ho fan en català, en aquesta mescla. Tot plegat, un total d'11 cançons que faran sonar de ben segur a festivals com el de Santa Coloma de Caral, el Festival Maig, el Festival BBK de Bilbao o el Cruïlla de Barcelona, que tenen cita aquest estiu.
I, evidentment, no ens ho perdrem. I avui, qui també té nou álbum es Silvia Pérez Cruz.
El corazón y el abrigo que esta noche escribo fuerte, olvidando miedo y muerte, mi última canción triste.
És aquest Mi última canción triste, un dels 21 temes que conformen aquest darrer disc, que es diu Toda la vida, un dia. I és un àlbum molt cuidat, és un àlbum d'aquests conceptuals que parla de les 5 etapes de la vida, comença amb la infantesa, segueix amb la joventut i fins a acabar amb el renaixement, i que està farcit de col·laboracions en aquesta. I sentim la cantant mexicana Natalia Lafourcade, però també hi trobem veus com la de Juan Quintero, Rita Payés, Salvador Sobral, també en aquest, en Moro.
I elles pareixen mentre celebren funerals. Les cançons són immortals.
Però de totes aquestes col·laboracions, n'hi ha una de molt especial, que és la que deduïm que és la filla de Silvia Pérez Cruz, que sentim en aquest 21 de primavera. Lola Cruz.
Qué linda Lola, qué linda Vera, qué linda flore de primavera. Qué linda Lola, qué linda Vera, qué linda flore de primavera. Lola, qué linda Vera.
Ja hi ha el marge també d'aquest disc de la Silvia Pérez Cruz. Una altra de les estrenes musicals d'avui és la nova cançó de Maya.
Te bailo, me miras, yo sé que tú me amas. No quería estar atada, pero a ti te casaba. Te bailo, me miras, yo sé que tú me amas.
És diferent el rotllo aquest, no?
Això és Fiebre.
Ah.
És molt diferent perquè no és un tema
seu.
És de la cantant urbana Batllal, però que va enamorar la cantant de Pamplona i la va incloure al repartiment durant la gira dels seus concerts, i la feia només a piano i a veu. Però és que és curiós perquè Amaya Romero la basa pel sedàs del seu estil i sembla una cançó totalment diferent, només per fer-nos una idea. Així és com sona l'original de Batllal.
Si mirem més enllà de casa nostra, també tenim estrenes musicals publicant tema als Foo Fighters.
S'anomena Rescued i és l'avançament del que serà el seu 11è disc, But Here We Are, un tema que dediquen al bateria Taylor Hawkins, que va morir fa un any per sobredosi, i que avancen d'aquesta manera.
Mira, la cançó d'aquests Foo Fighters. Acabem ja aquest repàs a les estrenes d'avui amb els del Mickey Change. I still feel you.
Això és Golden, el tercer avançament d'un nou disc que preparen els alemanys, que per cert són dos, perquè Milky Chance sembla que sigui només una persona, i jo ho he pensat tota la vida, fins que... Exacte. Fins que descobreixes que no, que són dos, i que tornen després d'èxits com Stolen Dance, que va donar la volta al món.
Doncs, Mercè, moltes gràcies per aquest repàs musical a les estrenes d'avui. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Ens retrobem la setmana que ve. I a vostès els saludarem dilluns a partir de les dues. Avui a la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres, com dèiem, ens hi tornem a posar d'aquí dos dies al mateix lloc i a la mateixa hora, i ara, com cada tarda, no marxin, que toca pujar la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bon cap de setmana.